camins.
Ja ho sabeu, però us ho recordo. La catedral de Terrassa acollirà demà dissabte la presa de possessió i inici del ministeri de Salvador Cristau, com a nou bisbe de la diòcesi de Terrassa, en una celebració de l'Eucaristia amb la presència d'un bon nombre de cardenals, arquebisbes i bisbes, a més de molts sacerdots diocesans i molts creients d'aquest bisbat. Serà quan passin uns minuts de les 11 del matí i qui també hi serà allà serà Radio Estel, amb el beneplàcit del mític Miquel Mercadal, per oferir-vos tots els detalls de l'inici del ministeri. Això serà demà, la ràdio diurna, i estarem encantats d'acompanyar-vos. Ara i aquí tenim un altre assumpte entre mans, la ràdio confinada i nocturna. Bona vesprada d'aquest divendres 4 de febrer del 2022.
Dia 1 després de...
El testimoni de la nostra estimada Teresa Carreras, periodista, noia Pol Marçà, que divendres passat va tenir molt a prop al Papa Francesc, una trobada amb periodistes europeus. Ens va explicar què tal va anar tot, què els hi va dir el pontífex i també, dada no poc important, que la pasta romana triomfa molt, escolta. Dia 1 també després d'una nova visita del nostre gurú de l'economia i de l'estil personal, Salvador Aragonès, Ser Salvador, King Gentleman, amb qui sempre ens posem al dia d'economia, d'empresa i de marmotes. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vesper radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, va, continguts per finiquitar la setmana.
Avui, per començar els camins...
Avui, entrevista trencadora. Connectarem amb Pepe Cuenca, jugador professional d'escacs i comentarista de partides en directe. A més, acaba de presentar el llibre ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo. L'apassionant món dels escacs. Avui, al nostre programa, una entrevista que ens ve molt de gust.
Continuarem amb...
Un canvi radical de tema. La Macedònia de la ràdio sempre sorprenent. Perquè connectarem amb la diòcesi de Vic per conèixer detalls sobre una història mil·lenària. No és l'Alcón, no, és la parròquia de Sant Martí de Torroella, que té una història de 1000 anys, allò, datada. Ho farem amb Josep Maria Mas, el seu rector actual.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Tot un revolutum per liquidar la setmana de la millor i més frenètica manera possible. Avui carrusel d'opinions de la mà de Jordi Cerdà i Toni Picó. Donarem encara alguna volta al moment rocambolès de les cambres catalana i espanyola, que sí, serà a la part final del programa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sou jugadors d'escacs? Us agraden? Enteneu una mica o no? Tot per la entrevista amb Pepe Cuenca, avui a camins molt de blanques contra negres o negres contra blanques, i volem saber si la cosa us agrada, clar que sí.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Per cert, para la música un segon, Paula, para. Avui és el nostre programa 99. I dilluns, per celebrar les 100 edicions de Camins, és increïble, 100 ja, en fi, convidat sorpresa, és a dir, jo no sé qui ens visitarà al Camins dilluns i no ho sabré fins que no li digui bona vesprada. Per celebrar el programa 100, servidora de vostès, no sap qui entrevistarà. Ningú sap res a Camins, bueno, realment ho saben tots menys jo. A veure què passa, pot ser apoteòsic o dantès. Us convido a estar pendents de la Macedònia de la ràdio. Dona-li, Paula. Camins, amics, versió divendres, escacs, tradició, història, tertulians i un final apoteòsic, com cada dia. Vinga, ens hi posem, que el tempus fugic, tornem-ho a fer, complim les promeses, fem camins.
Amb Rafa Sanahuja, confinat.
Camins.
9 minuts que passen gairebé 10 de les 8 de la vesprada. He played Carol Khan. His rating was higher, but from move 17, the king's side was mine. Took my chances fast. My rook was a knife, and my almighty queen, a beast on h6. Pepe Cuenca, bona vesprada, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí.
Hombre, y nosotros de recibirte, ¿eh? Llevamos con Ferran mareando un poco la perdí de tu presencia en este programa, yo diría que meses. O sea que estamos muy contentos de que por fin ha llegado el día. Pepe, ¿el ajedrez es un juego de mesa, un deporte o qué es?
Bueno, la gente lo define de varias maneras, ¿no? Muchos dicen que es un arte porque puede encontrar belleza en las partidas, una ciencia porque puede aplicar los métodos propios de la ciencia para mejorar o resolver problemas, o un deporte, ¿no? También, ¿no? Incluso los que vacilan un poquito sobre el tema y dicen que el ajedrez no hace falta el físico, se equivocan totalmente porque un torneo de ajedrez, sí, de hecho, para, bueno, cada jugador de élite cuida al milímetro su preparación física. Porque los torneos pueden ser, bueno, muy, muy cansados. Imagínate dos partidas al día de 5 o 6 horas cada una al máximo rendimiento cerebral. Acaba fundido y, bueno, cuanto más cansado, pues más errores comete. Y es por eso que es tan importante la preparación física también en ajedrez, ¿no?
Bueno, pues mira, ya tenemos aquí un primer comentario que me ha llamado la atención. La preparación física del ajedrez. Esto a mí no se me había pasado por la cabeza todavía. Pepe Cuenca es jugador profesional y gran maestro internacional de ajedrez, actualmente con un Elo de 2552. Aquí quiero pararme un momento en medio de la presentación, Pepe, y dejar constancia de mi ignorancia absoluta. ¿Qué es un Elo en el mundo del ajedrez de élite?
Pues fíjate que hay algo muy parecido al sistema que hay en el tenis, el ranking ATP.
Ah, muy bien, sí.
Básicamente en cada partida tú te juegas una cantidad de puntos y bueno, pues cuanto más puntos tienes, pues más fuerte jugador eres. Y bueno, luego hay diferentes titulaciones, ¿no? Está la más alta, es la de Gran Maestro, luego hay una por debajo que es Maestro Internacional, otra que es Maestro FIDE, y luego ya todos los jugadores sin título, ¿no? Que son la mayoría, ¿no?
Y tú eres Gran Maestro, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Gran maestro, que no es gran maestro Jedi ni gran maestro de Kung Fu, gran maestro de ajedrez en este caso. Además, eres el 14º mejor jugador de España y en el número 401 del ranking de todo el mundo. Otra pregunta que me surge, Pepe, así a bote pronto, bueno, justamente era esto de gran maestro, ¿no? ¿Nos puedes concretar un poquito esas tres categorías que has dicho así muy rápidamente?
Sí, bueno, fíjate, para llegar al título de gran maestro hace falta llegar a una puntuación de 2.500 puntos de Elo y luego lo que se llama tres normas de gran maestro, que es decir, esto para que lo entienda la gente, son tres superactuaciones en torneos internacionales donde tienes aproximadamente una actuación de un jugador del top 100 del mundo. Para ello tienes que jugar con jugadores de diferentes nacionalidades, etcétera, etcétera. Y bueno, en España hay unos 40 grandes maestros, en el mundo hay unos 1.500 y sí,
tú
España
estás aquí,
es uno de los países.
Estás en esta élite, ¿eh?
Bueno, no, en la élite de España, hombre, podríamos decir, ¿no?
Un poquito en la élite de España, que ya es bastante, hombre.
Ahí, también luchando, luchando.
También eres ingeniero de caminos y doctor en matemáticas, pero desde hace unos años destacas absolutamente en la retransmisión y análisis de partidas y en la creación de contenido respecto al ajedrez. Uh-huh. Ahora además has publicado un libro con tu compañero de retransmisiones en Chess24, David Martínez, el Divis, que el título del libro es ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo. Me encanta porque... yo ya lo digo como interiorizado, ¿no? Que me lo cargo. Ingeniero, doctor en matemáticas, ahora hablaremos un poquito del libro también, jugador profesional de ajedrez, escritor, youtuber, ¿a qué te dedicas tú principalmente?
Hago muchas cosas, pero lo hago todo un poco más. Ahora sí que es verdad. Ahora sí que es verdad que me dedico 95% al ajedrez, entre las competiciones y mi trabajo como comentarista, que como dices es lo que me lleva más tiempo últimamente. Estoy contratado por una empresa que se llama Chess24, una empresa alemana, y bueno, pues ahí comentamos los torneos más importantes del mundo, ¿no? El ajedrez también se comenta, ¿no? Así como hay una gente que, bueno, que solo se comenta el fútbol y otro deporte, pues el ajedrez también, y la verdad que, bueno, hemos tratado de darle un enfoque mucho más dinámico, así algo futbolero. ¿No? Porque creemos que el ajedrez es un deporte muy emocionante. Sí. La gente puede pensar, oye, ¿qué está diciendo el loco este? ¿No? Tiene fama de aburrido el ajedrez, de tedioso. Pero la realidad es que es un deporte en el que nada está decidido hasta el final y en el que, bueno, incluso los mejores jugadores del mundo cometen muchísimos errores por la complejidad del mismo, ¿no? Y entonces por eso que puede llegar a ser tan emocionante y por lo que hay tanta tensión, ¿no? Entonces simplemente tratamos de hacerle ver a la gente cómo lo vivimos nosotros.
Déjame que destaque justamente esta faceta tuya, esta nueva manera de difundir y de vivir el ajedrez aprovechando las nuevas tecnologías. Tú decías comentarista de este portal alemán, ¿no? Chess24, desde el 2013, donde junto con tu compañero David Martínez, el Divis, habéis revolucionado un poco el mundo de las retransmisiones y la divulgación del ajedrez. Tenéis un estilo que rompe totalmente con la seriedad que podríamos esperar, ¿no? De unos jugadores, o como lo mínimo, con la tradición o con lo que tenemos en la cabeza. confianza, ¿no? Los jugadores más de élite que siempre transmiten este punto de concentración y tal, ¿no? Sois muy didácticos también, con un lenguaje para todos los niveles y sobre todo con mucha chispa, ¿no? Un poco el Paco González, podríamos decir, de las retransmisiones. De hecho, quiero que los oyentes, Pepe, te escuchen en tu salsa. Podemos escucharte un momentito. Okay.
E4, necesitamos una Nidorf aquí, queremos diableo en el tablero, queremos fuego en el tablero. Y ahí viene Narayanan, que ya se lo comunicaba a través del pinganillo. Narayanan, juégate una Nidorf, por favor. Pero Firuch ahora rechaza las líneas principales, ¿o no? Pues juega el Phil B5. Me he venido arriba, como dice alguien ahí, porque quiero que esto siga, porque no me quiero ir todavía, porque no me quiero ir. Caballo C6, D3, vamos a ver, las negras ahora juegan tipo dragón.
Pepe, claro, esto para los que entienden de ajedrez es como si dijeras, yo qué sé, Ferran Torres se va por la banda, centra y remata Aubameyang, ¿no? Un poco.
Sí. Sí, exactamente. O sea, como te digo, es un estilo así bastante futbolero. Fue pionero, ¿no? Y creo que la gente lo ha recibido bastante bien. Porque es verdad que el ajedrez tenía fama de ese deporte tedioso, aburrido, solamente reservado para mente brillante y para nada, ¿no? El ajedrez es un deporte que todo el mundo sabe las reglas, que todo el mundo puede disfrutar y bueno, nosotros tratamos de, casi como si fuera una conversación de bar entre amigos, disfrutando, y bueno, si nosotros no lo pasamos bien, estoy seguro que la gente también en sus casas, ¿no?
Mira, te voy tomando la palabra de lo que me dices y desordenando un poco las preguntas que tengo preparadas, porque ahora has hablado de esto, ¿no? De que el ajedrez es un juego un poco tedioso, por lo menos esta es la sensación que puede tener un público que no está empapado de ajedrez o del momento actual del ajedrez también en las redes, ¿no? Pero hay que ser muy inteligente para jugar al ajedrez, ¿tú qué dirías?
Para nada, para nada. Y prueba de ello soy yo mismo o muchos de mis amigos. No, el ajedrez, como te digo, es un deporte que se puede disfrutar sabiendo muy poco. Es verdad que sí se necesita saber la regla básica. Y, claro, por ejemplo, todo el mundo cuando vemos un partido de fútbol sabemos cuando alguien mete gol, que simplemente pasando la línea de fondo. Ya la definición de jaque mate en ajedrez es un poquito complicada, ¿no? Entonces, ese quizá es el único problema que tiene el ajedrez para llegar a las grandes masas. En eso estamos, ¿no? Tratando de hacer entendible algo que puede parecer muy complejo, pero como te digo, el ambiente en ajedrez, por ejemplo, en los clubes, en las ciudades, en los torneos, es muy sano. Yo te lo digo, yo he estado federado en otros deportes, como en fútbol, etcétera, etcétera, y no he visto nada más sano que en el mundo del ajedrez. Bueno, los mejores amigos que tengo yo desde que era pequeño, pues los tengo en la actualidad, y bueno, se empieza a viajar muy pronto, se empiezan a conocer mucha gente, te quita, muchos prejuicios que puede tener uno siendo un chaval, ¿no? Viajan mucho, conoce mucha gente y al final es algo fantástico, ¿no?
137.000 suscriptores en el canal de YouTube, 288.000, me cuesta leer las cifras, soy muy de griego y de latín yo, sí. 288.157.000 visualizaciones, la retransmisión de la sexta partida de la final del Mundial hace 2 meses, Charlsen ganó al ruso Ian, no voy a pronunciar su nombre porque haré el ridículo estrepitosamente, seguro que tú te lo sabes, ¿cómo es? Ian
Nepomniachtchi.
Nepomniachtchi.
Pero vale, lo llamamos Nepo para hacerlo más simple también.
Claro, Nepo, como Aubameyang, pues Uba directamente y ya está. Exacto, en una partida que duró más de 7 horas. Ahí tuvisteis casi 300.000 personas en la retransmisión. Yo creo que estas cifras y este estilo pueden perfectamente venir a desmentir esto que decías, ¿no? Estos falsos mitos que pueden existir en el imaginario colectivo, porque si el ajedrez no fuera tan divertido, no tendríais estas cifras, ¿no, Pepe?
Sí, la verdad que bueno, los campeonatos del mundo además son de partidas muy lentas, pero es lo que más ve la gente. Es verdad que para alguien que no juega ajedrez, lo que puede resultar muy llamativo y muy divertido de ver son las partidas relámpago, que duran como máximo 5 o 6 minutos y donde la acción se desarrolla con mucha rapidez y es muy emocionante. Sí. Pero lo que se sigue viendo más todavía es el campeonato del mundo de partidas clásicas, ¿no? Que son, como has dicho, la partida más larga duró 7 horas y pico. Pero bueno, vamos hablando un poco de todo, ¿no? Porque es verdad que si se tira un jugador sin mover media hora, pues tienes que tirar de recursos, contar anécdotas, claro, chistes, exacto, ¿no? Hacer que la gente se divierta en las casas. Y yo creo que el ajedrez, si tuviera una oportunidad en televisión, realmente triunfaría, ¿no? Está subiendo muchísimo gracias a la pandemia y a la serie Gambito de Dama, por ejemplo, en los dos últimos años, y cada vez llega más gente a ver las retransmisiones, llega, se engancha y se queda y no se vuelven a ir, ¿no?
¿Cómo aprendiste a jugar tú? Porque deduzco que cuando tú comenzaste a interesarte por el juego no había material online ni demasiados vídeos tutoriales como los que tú produces. ¿Tú cómo empezaste?
Bueno, a mí me enseñó mi padre en casa a mover las piezas. Mi abuelo también era un aficionado. Y bueno, luego lo típico, me apunté a mil actividades extraescolares. Estaba en fútbol, balonmano, inglés, ajedrez. Y bueno, en ajedrez pues empecé a destacar un poquito. El profe dijo que tenía talento, que si quería apuntarme al club de la ciudad. Y bueno, ya te metes ahí en una rueda que la que nunca puedes parar, porque empiezas a viajar. Yo empecé a ir a campeonatos del mundo con 10 años ya, a salir de España. Y conoces muy buenos amigos y bueno, como digo, luego empieza a ganar dinerillo un poco, que para un estudiante pues viene bien, ¿no? Entonces, claro, entonces, como te digo, engancha mucho y bueno, hasta el día de hoy.
Escucha, Pepe, claro, yo estoy pensando que los que somos futboleros, yo soy muy futbolero y el equipo de este programa es muy futbolero. En el fútbol, por ejemplo, tenemos la picaresca, ¿no? La picaresca aquella de buscar la tarjeta, de buscar el penalti, que a veces nos da rabia, pero si lo hace nuestro equipo, pues dices, mira, pues qué listos hemos sido, ¿no? En el ajedrez esto es posible, ¿hay picaresca o no?
Sí, hay muchísima picaresca. Por ejemplo, está lo que se llaman las preparaciones de laboratorio, que bueno, tú preparas con un ordenador que es mucho mejor que cualquier jugador humano, y entonces tú llegas a la partida y haces como que piensas durante 5 minutos algo que ya tienes preparado en casa, para que tú haces la jugada y quieres que el jugador entre en ese sacrificio, por ejemplo, de peón que estás haciendo, cuando sabes que si entra realmente pues va a ser perdedor para él en la partida, ¿no? Sí. Entonces existe todo este tipo de juegos psicológicos, de picaresca, y de hecho la psicología es muy muy importante en ajedrez también.
Mira, pues justamente nuestra compañera Mercerraga, la Raga, entrevistaba hace unos días a Miguel Yescas, jugador catalán que seguro que tú conoces, y nos decía Miguel Yescas que perder en ajedrez es muy duro, decía él, porque no puedes echar la culpa al árbitro ni a la suerte, simplemente es que tú te has equivocado en algún momento de la partida, ¿no? Todo depende de la torpeza o de la astucia o del acierto, ¿no? ¿Cómo es el entrenamiento de un profesional? ¿Cómo se entrena el apartado psicológico que tú ahora nombrabas para superar esta presión?
Siempre, bueno, Miguel Illesca es muy buen amigo mío, ha sido una leyenda viva del mundo del ajedrez, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, como dice, es muy duro perder en ajedrez, no solamente es, porque es un deporte individual, ¿no? No puedes compartir esa culpa, sino también porque no hay factores externos como los del árbitro, ¿no? Que en ajedrez el árbitro tiene un papel mínimo. En el fútbol puede echarle la culpa a una mala decisión arbitral, etcétera, etcétera.
Escucha, perdona, ahora me explicas, pero ¿qué hace el árbitro en ajedrez ahora que lo nombras?
Bueno, el árbitro, evidentemente, pueden pasar cosas, ¿no? Si uno le da una bofetada al otro, el árbitro tiene que...
Lo expulsa.
Tiene que intervenir, claro, claro. No, y vale, luego puede haber, por ejemplo, en ajedrez, cuando se repite 3 veces la misma posición en el tablero, se declaran tabla, entonces el árbitro tiene que estar pendiente de estas cosillas. O si, por ejemplo, está en ajedrez, primero hay que mover y luego pulsar el reloj. Puede haber jugadores que empleen las 2 manos para mover y eso no es posible. O sea, el árbitro tiene que estar pendiente de estos mínimos detalles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, pero como te digo, tiene un papel mínimo y realmente pues no influye para nada, ¿no?
Sí, me estabas explicando un poquito el apartado psicológico.
Sí, el apartado psicológico, bueno, es muy interesante, ¿no? Muchas veces... cuando tú te enfrentas a un jugador superior y el jugador se deja material, se deja una pieza, un peón, tú no te comes esa pieza porque por el hecho de que te estás enfrentando a un gran maestro, ¿no? Piensas que te ha tendido una trampa. Entonces todo esto se va entrenando. De hecho, la Federación Española cuenta con un psicólogo y, bueno, pues tenemos sesiones con los jugadores de élite, con los niños también.
Sí, sí.
Y bueno, luego hay 3 partes del entrenamiento: el aspecto psicológico, el aspecto físico, como te digo, que se cuida bastante también, ¿no? Ir al gimnasio, entrenar sobre todo resistencia, correr bastante, etcétera, etcétera. Y luego el aspecto más importante en ajedrez, que es el técnico, ¿no? Que es propiamente pues el cálculo de variantes, la preparación de apertura, etcétera, etcétera. Y eso pues se suele hacer normalmente ayudado hoy en día por un ordenador que, como te digo, son más fuertes ya que cualquier jugador humano, ¿no?
Sí, sí. Madre mía, es todo un mundo, ¿eh? Es todo realmente. Hay 1000 matices y 1000 cosas. Es increíble. Escucha, hablemos un momento del libro que acabáis de publicar, ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo. Publicado en noviembre del año pasado por Espasa Libros. Escrito a 4 manos, tus 2 manos y las de El Divis, ¿no? ¿Quién es El Divis, el coautor del libro? ¿Y qué vínculo tenía con el ajedrez antes de ser comentarista?
Bueno, pues Divis es mi compañero de comentarios en la actualidad en Che24. Él es un maestro internacional de Madrid, que bueno, él básicamente se dedica a la faceta de entrenador más que a la competición. No, yo soy más de competición, él es más entrenador. Él entrena a la selección española femenina de ajedrez y a David Antón, que es el actual número 2 de España y como número 50, 60 aproximadamente del mundo, ¿no? Y bueno, este libro, pues como has dicho, pues lo escribimos con Espasa. Es un libro que puede leer todo el mundo, porque no hablamos de variantes complicadas, de defensa siciliana ni nada, sino de todo lo que se vive detrás del mundo del ajedrez, de todo lo que pasa en los torneos, de las anécdotas que hemos recopilado por todo el mundo viajando en diferentes torneos por Latinoamérica, por Europa, por Asia, etcétera, etcétera.
Claro, o sea, es muy interesante porque realmente libros, tengo entendido, ¿eh? Yo no soy ningún gran experto, aunque aquí en esta casa se juega al ajedrez a nivel hijos, ¿eh? A nivel hijos y padres y hermanos, pero de manera muy, muy básica. De hecho, le puse, Ferran Capdevila, nuestro productor, nos pasó ahí hace tiempo vídeos tuyos y le puse a mis hijos, que entienden mucho más que yo, y les decía, ¿tú entiendes lo que está diciendo este señor? Y me decían, sí, claro, claro que lo entiendo. O sea, con una súper sobraos, ¿vale? Mis hijos, sí. yo me sentía pequeñito en el sofá porque yo no entendía nada directamente. Escucha, justamente me dices que, claro, libros de técnica, de aperturas, de defensas y tal, supongo que hay mil manuales, ¿no? Y vosotros lo habéis centrado en digamos, en la trastienda, ¿eh? En la parte del viaje, de la anécdota, de lo que pasa, del mundo que rodea a la partida de ajedrez, ¿no?
Exacto. Había mucha gente que se empezó a interesar por esto en la pandemia. Yo me di cuenta después de la serie Gambito de Dama, ¿no? Yo he tenido amigos íntimos que jamás me han preguntado cómo era un torneo de ajedrez y qué es lo que pasaba allí.
Y de
después
repente...
de la serie Gambito... Claro, después de la serie Gambito de Dama, todo el mundo quería saber, oye, ¿es verdad que estáis todo el día de hotel en hotel? ¿Es verdad que consumís drogas como Beth Harmon? Y yo, no, hombre, no. O sea, ya querían saber un poco más qué se vive detrás, ¿no?
Ya pensaban que erais los Rollings, ¿eh? Directamente, una cosa.
Claro, sí, sí. Hombre, y de hecho yo le dije que esa parte de la serie, la verdad que se pasan un poquito, porque para jugar bien al ajedrez primero hay que estar en perfectas condiciones físicas y psicológicas, ¿no?
Pero escucha, Pepe, la serie Gambito de Dama en este sentido también le ha dado visibilidad al mundo del ajedrez, ¿no? ¿A ti te parece que ha contribuido positivamente?
Ha sido buenísimo, ha sido un empuje para el ajedrez en España y en todo el mundo enorme, ¿no? Hay muchos más sponsors, hay mucha más gente interesada en organizar torneos, los clubes han recibido muchísimas más inscripciones. En general ha venido muy, muy bien para todos los que vivimos del ajedrez, claro.
Venga, para ir terminando, el catalán Paco Vallejo, por ejemplo, ha sido el referente español en la élite en la última década, ¿no? Es el Paco Vallejo.
Sí, Paco es de Menorca, sí.
De Menorca, bueno, Menorca, Cataluña, aquí tenemos sí, cositas aquí. Escucha una cosa, ¿hay alguna estrella aquello en proyección? ¿Un Nico, un Gaby en proyección ahora mismo en el ajedrez?
Bueno, en España hace poco quedó campeón del mundo sub-14, si no me equivoco, Pedro Ginés, que es un chavalín ahí de Zaragoza. Y
Pedro Ginés.
Bueno, sí que hay buena cantera en España. En general, España, fíjate, está rankeado en el puesto número 8 del mundo, si se tienen en cuenta los 10 mejores jugadores de cada país. O sea que tenemos muy buena salud y además España es el mejor país para progresar del mundo porque es el país donde se organizan más torneos internacionales. De hecho, en Cataluña... De hecho, en Cataluña es el sitio casi con más maestros de ajedrez del mundo, porque hay un torneo internacional cada semana. Entonces,
¿sabes qué pasa? Que aquí en Cataluña, no sé si lo sabes, pero el tema de enfrentarnos los unos a los otros,
¿no? Sí.
está a la orden del día, está a la orden del día. Por aquí. Escucha, ya para ir terminando, ¿por qué crees que las mujeres no se lanzan más con el mundo del ajedrez? Porque tengo entendido que hay pocas jugadoras, ¿no?
Hay muy poca, la verdad que es un poco triste porque uno pasa por un torneo y hay, bueno, pues 90% de hombres y 10% de mujeres. Esto está cambiando, ahora se está apoyando mucho más el ajedrez femenino, esto creo que es necesario, están habiendo ayudas, ¿no? Para que las chicas, porque es verdad que cuando cumplen 18 años se suelen retirar la mayoría, ¿no? Y bueno, creo que ahora se están tomando buenas medidas por parte de las federaciones, de los clubes, de incluir a más mujeres y yo espero que en el futuro pues sea un 50-50. Vamos a ver si sigue creciendo.
Esperemos que sí. Pepe, la última pregunta. Próximo destino para comentar una partida, porque me parece que no paras de viajar, tú lo has dicho. ¿Qué viaje tienes previsto ahí en el horizonte?
Bueno, acabo de llegar ayer mismo de Brasil y el día 11 salgo para México que compito en el Campeonato Iberoamericano.
Madre mía, madre mía. Sí. O sea, vienes de Brasil, estás aquí, te vas a México. Bueno, ya
una
por
semana
un poco
y a México después.
Te podías haber quedado por allí. Bueno, en fin, tú mismo.
La verdad que sí.
Escucha, Pepe Cuenca es ingeniero de caminos, doctor en matemáticas, jugador profesional, gran maestro internacional de ajedrez. Además, desde hace años realiza que estas retransmisiones de partidas y crea contenidos relacionados con el mundo del ajedrez. Ahora, además, junto con su compañero de retransmisiones en Chess24, David Martínez, el Divis, me gusta mucho el nombre, el Divis, ha publicado el libro ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo y además nos lo ha demostrado con esta entrevista que realmente me ha parecido, bueno, con una chispa espectacular. Creo que me tengo que poner al día con el ajedrez, Pepe.
Ahí, eso te toca, sí.
Eso me toca. Pepe, mucho ánimo y gracias por atendernos, vale, y que vaya muy bien por
gracias.
México.
Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo. Una pausa de res y cambio de tema. Ens posem les ulleres de mirar el món desde el prisma cultural y religiós.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Hi ha una cosa d'amistat amb les cançons i d'amor i quasi de sexe, no? Molta líbido, nen, quan fas un disc.
Amb Rafa Sanahuja, Confinat.
Hi ha un desig brutal quan fas un disc.
Sí, sí, sí.
I altres persones que expliquen coses.
Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad.
Mossèn Josep Maria Mas, bona vesprada.
Bona nit.
Bona vesprada i bona nit. I gràcies per atendre'ns. A veure, Josep Maria, fem un petit viatge en el temps. Ens situem en el dia 13 de gener del 1022, no 2022, sinó 1022, i al monestir, monestir de Sant Benet de Bages, al terme de Torroella. Què va passar ara fa mil anys, Josep Maria?
Doncs mira, fa mil anys que la famosa comtessa Ermessenda, capdalt en la història de Catalunya, ens consta, per un document que tenim l'original, guardat al monestir, a l'arxiu del monestir de Montserrat,
sí,
que dona l'alou, es deia llavors així, que correspon als actuals termes del nostre poble i parròquia de Sant Martí de Torroella, que ho dona al monestir de Sant Benet.
Molt bé, doncs sí, tenim aquesta dada de mil anys. Mossèn Josep Maria Mas és l'actual rector de la parròquia de Sant Martí de Torroella i avui l'hem volgut trucar per conèixer algun detall més sobre aquesta fita mil·lenària prou impressionant, perquè Josep Maria, el document que acredita aquest fet, tu ens ho deies, és un pergamí original de mil anys enrere que ara es troba al monestir de Montserrat, on es guarda l'arxiu procedent del monestir. Què explica aquest pergamí? Tu l'has vist?
Sí, sí. No l'he vist, en fotografia digital, ens l'han passat, tot i que tenim previst amb el poble, dintre els actes commemoratius que han de durar durant tot aquest any,
sí,
que vam encetar precisament el diumenge següent a l'efemèride del dia corresponent, el 13 de gener d'aquest 2022, doncs dintre els actes tenim previst, evidentment, visitar el monestir de Sant Benet, del qual vam passar a dependre per aquesta donació, i, per suposat, arribar-nos al monestir de Montserrat i poder contemplar amb els nostres propis ulls el document original, que ja sabeu que moltes vegades aquestes coses amb el temps i més amb tants cents d'anys es poden perdre. Pensaven que potser només tindríem la referència per algun historiador, algun que hagués deixat escrit. No, gràcies a un meu molt amic historiador del nostre bisbat de Vic, el Ramon Ordeig i Mata. Jo això ho vaig trobar primer a la web del bisbat, que quan la van renovar vaig entrar-hi i posava que la primera notícia coneguda per escrit de l'existència de la parròquia i del poble, doncs, era d'aquest any 1022. I finalment vam anar a raure a través d'aquest historiador al monestir de Montserrat. Sí, sí.
Molt bé. Tu ens deies que teniu actes per tot l'any, una mica per commemorar aquesta efemèride, aquesta data mil·lenària, però tinc entès que el diumenge 16 de gener, aquest passat gener, amb l'església parroquial molt a tope, es va celebrar una missa solemne, presidida per tu mateix. Com va anar tot plegat? Un dia maco?
Sí, vam haver que fer-ho així... Tot i que fa uns anys que ho vaig descobrir-ho a través de la web del Bisbat, com dic,
sí.
Amb tot el de la pandèmia i altres circumstàncies, ha fet que el començament hagués de ser una mica, entre cometes, precipitat, però vaig quedar admirat. Jo fa uns 5 anys que sóc aquí com a rector i em vaig quedar admirat de com el poble d'aquí, Sant Martí de Torroella, quan... no sé quan si quan li sembla, quan... Mira, jo vaig posar, dic, bueno, almenys una missa la farem, una missa el diumenge i ahir, l'altre, veurem si podem fer algun acte. Doncs va ser molt bonic, va ser molt bonic, perquè van preparar, doncs, una piscolabis, per dir-ho així, el sortir de missa, de manera respectant les normes,
sí,
doncs,
les mesures de seguretat i tot, sí, sí, sí.
Però vam obsequiar a tothom amb una reproducció de la traducció del document.
Molt bé.
I lligat amb una cinta senyera que posava 1022-2022 i un ramet d'herbes aromàtiques, que ara no hi ha flors, que un va dir, és que abans, quan sortíem de l'església, ens donaven un ramet. Doncs es van entretenir tot de senyores a anar a collir i a fer tots uns remets que van ser un detall molt ben rebut. Sí, sí.
Quin detall. Escolta, Josep Maria, ja per anar acabant, la gent que vulgui visitar la vostra parròquia i el vostre poble, què hi trobarà? Per què ha d'anar cap allà?
Perquè és un indret molt tranquil, molt bonic,
sí,
que no està gaire lluny de la ciutat de Manresa, i és a la carretera C55 que va cap a Solsona, que arrenca, em sembla, per allà a Martorell o així. I aleshores ja està tot molt ben indicat i tothom hi serà molt ben rebut.
Doncs fantàstic, tranquil·litat, tradició mil·lenària, el que hi trobareu si aneu per allà. Mossèn Josep Maria Mas és el rector de la parròquia de Sant Martí de Torroella i avui ens ha atès uns minuts aquí a Camins, a Ràdio Estel, per parlar d'aquest pergamí, d'aquesta fundació i de tot el que s'ha viscut aquests dies. Moltes gràcies, Josep Maria.
A disposar, gràcies a vosaltres per la tasca tan maca que feu de posar bona comunicació.
Bueno, ho intentem, tenim dies de tot, sempre ho dic. Gràcies, Josep Maria, una abraçada.
Igualment per vosaltres i per tothom els que ens han escoltat.
Vinga, no se vayan todavía, una i más. No, nosaltres que de seguida ens revolucionem.
Soy tan pobre que otra cosa puedo dar.
Pasarán más de 1000 años, muchos...
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
Està aquí enganxant no sé què a no sé quin cable. Què estàs fent, Maria José?
perquè s'escolti millor al telèfon.
La tasca que fa Maria José, abans ho comentava amb el barril, Maria José. Enorme!
Gràcies.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Totum Revolutum.
20 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com estàs?
No, escolta, t'escolto com un tro directament. No sé com arribo jo a l'estudi perquè està costant darrerament. Això de fer ràdio des de casa no ho recomano massa. Senyor Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda, espero que estiguis molt bé. T'haig de dir una cosa.
Vesprada. Sí, digues,
ens, ens acostumarem a que no estiguis tu aquí, eh? Ves amb compte.
Com? Per què? Què està passant? Està la Maria José allà asseguda, d'Estrangis?
No, però estem fent el tòtum, hem començat el tòtum sense tu.
Exacte. Molt,
ah, vale, perquè clar, vosaltres aneu xerrant, això està bé. Bueno, però és el mateix que feu a la sala d'espera, bàsicament, ho esteu fent directament a l'estudi. A veure, bueno, moltes gràcies per venir en la meva absència, esperem que ja els propers divendres la cosa... Bueno, és que jo espero anar dilluns a la ràdio, és que ja estic, que em pica tot, ja no sé què fer aquí a casa. A veure, abans de començar, de comentar les diferents jugades de la setmana i les darreres hores, em consta que sou bons oients de Ràdio Estel, ja us heu descarregat la nova aplicació, Jordi, Toni?
Ho tinc com a pendent, però ho faré.
Però això és que no costa res, això és actualitzar o descarregar. Ho dic perquè, escolteu, us encantarà. Tot està allà, el directe, els programes històrics, els actuals, els podcasts, tots els tòtums i, el que és més important, les fotos dels presentadors.
Mira, que surten ja ho estic a l'aplicació. Estic entrant a la,
la Raga, ja el Marçà, el Marín, Ignasi, tots allà, ens van sortir amb la Diana i vinga, és molt maca, jo ho recomano. Toni?
No, us vaig sentir, que teníeu la nova app. Sí. No tenia ni l'antiga, però jo...
Doncs ara cal fer-la. Ens hem posat al dia, tu. Ens hem posat al dia i us la recomano.
Ho fem.
I dues, el segon comentari. Dilluns tenim el nostre programa 100, i com que som així, és que vull remarcar-lo perquè val la pena dir-lo. A més, el Ferran m'ha dit, di-lo a bombo i platillo, i jo que sóc la voz de mi amo, doncs ho dic. I com que som així d'especialets, hem pensat a celebrar-lo de manera diferent, arriscant una mica, que és l'esperit de Camins. Tindrem un convidat, evidentment, com avui hem tingut el Pepe Cuenca, però serà un convidat que jo desconeixeré fins que no comenci l'entrevista i digui bona vesprada. Per tant, aquesta és la gràcia del programa 100, posar en evidència el presentador, que a lo millor em trobo que no sé què preguntar o no conec a la persona. Ja, o vés a saber el que passa. Però bueno, jo us ho dic. És bona prova. Serà curiós el que passi i jo dic, però al programa 100 això ho hem de portar per aquí. A qui portaríeu vosaltres així a buenas a primeras? Cerdà, Ada Colau?
Jo crec que l'Ada Colau és una magnífica persona per portar. De fet, et demanaria que em deixessis venir el dia que vingui.
No, perquè ens agradaria acabar el programa. Toni, alguna idea d'entrevistat o què
sí,
et ve al cap?
I d'actualitat.
Aquí?
El premier britànic, per exemple.
El premier britànic. Molt bé. Sí, també estaria bé. Et refereixes a Boris Johnson?
Exacte.
Home, estaria bé si tinguéssim traducció simultània, perquè jo el tema de l'anglès ja ho sap la Paula, que no és el meu. Però bé, prenc nota. Ada Colau, Boris Johnson són les apostes dels nostres tertulians. A veure, tuit de Cerdà. No m'està agafat un, el primer que he vist. I evidentment, perquè clar, és que és el monotema del Twitter de Jordi Cerdà. Diu, Colau es treu de sobre a la banda municipal de Barcelona. Què ha passat, Jordi,
home,
amb la banda municipal?
Has agafat aquest tuit, n'hi havia 6 més dedicats a la Colau.
Bueno, he agafat aquest que em semblava
amb
suau.
Apunyalaments, pallisses, n'hi havia de més divertits. Què ha passat amb la banda?
Sí.
Doncs que vol subrogar-la a l'Orquestra de Barcelona per no haver de pagar els sous i de passo eliminar les seves places laborals perquè no puguin tornar.
Bueno, i què? No ho veus bé?
Home, una banda que té 130 anys d'història, que és un referent dins de la musicologia europea, doncs trobo que l'Ajuntament de Barcelona no hauria de permetre o no hauria d'intentar eliminar-los d'aquesta manera tan rastrera i per l'esquena.
Doncs aquí està el tuit, però bueno, avui entrem en matèria perquè la setmana, la veritat és que ha estat molt gudeta. No la setmana, és que pràcticament podríem parlar del dia d'ahir, directament. Avui, la darrera notícia respecte a tot el que ens té atrapats és que el PP i Vox demanaran al Constitucional que anul·li la votació de la reforma laboral. El decret de la reforma laboral, recordem, es va aprovar per carambola amb un vot erroni d'un diputat del PP que va decantar la balança 175 contra 174 vots, i el PP i Vox endureixen una mica el seu discurs i volen presentar batalla perquè es repeteixca la votació de la reforma laboral. Aquesta errada que ha desfermat la polèmica, el PP assegura que recorrerà a la justícia perquè considera que el sistema telemàtic de votació és un frau, però des del Congrés asseguren que és completament segur. Com veieu tot el que ha passat? Com veieu una mica aquest moment? Quines són les vostres sensacions, Toni?
Bueno, el que jo crec que veu la gent és un descrèdit de la nostra classe política, no? Perquè no és tant que es cometin errors, que es poden cometre errors sempre, no?, sinó com es reacciona davant d'aquests errors, no?, amb més errors cada vegada. Per tant, jo crec que una llei que, bueno, a la gent li preguntem per la reforma laboral i tampoc sap què és. Però jo crec que no. Tinc la impressió de que no decidirà el vot de molta gent la reforma laboral. Però que en aquest sentit, veure l'espectacle, no?, que es va produir ahir al Congrés dels Diputats, doncs no edifica la nostra política, no?, sinó tot el contrari. El que fa és fer que la gent cregui que allò, doncs, és un joc, i quan el que es fa són coses importants, no? Què passarà a partir d'aquí? Bueno, doncs que ens podem trobar amb tota una sèrie de recursos per part del PP i del Vox, que finalment el Tribunal Constitucional acabi decidint dintre de 7 anys sobre el que passarà, el que s'havia d'haver fet i com s'havia fet. Tinc la impressió que pel bé de la democràcia i potser tornaria a repetir la votació. Jo crec que sí.
Sí? Tu series partidari de repetir-la?
Sí, jo seria partidari de repetir-la per deixar-ho clar. Donem temps al govern perquè busqui els recolzaments que hagi de buscar, en el seu cas, o no, i tornem a fer la votació. No? No, la desconfiança és el pitjor. En política la desconfiança és el pitjor. Per tant, jo crec que el que s'ha de fer és fer bé les coses, i si s'ha de repetir, ho repetiria, sense cap problema.
Ara us demano també per el fons, no?, d'aquesta notícia, és a dir, la reforma laboral en si. No sé si ara deia a Toni que jo creia que la gent no estava ben informada sobre què suposa. No sé si vosaltres l'heu estudiat una mica, però sí que vull demanar l'opinió de Jordi Cerdà sobre una mica aquest esperpent, no?, que es va viure ahir al Congrés dels Diputats.
Vàries coses molt ràpides. La primera, dir que ahir es va demostrar que el Partit Popular no sap on va, ho tinc claríssim, que una part de l'electorat cada vegada se sent més decebut. Jo no sé quants escons va guanyar ahir el Vox, però en va guanyar. Estem a les portes d'unes eleccions també a Castella i Lleó. I no és per lo d'ahir, lo de que guanyi vots. És per la inèrcia que està portant últimament el Partit Popular amb el Pablo Casado, que és... No. Bueno, tenim un problema amb l'oposició, que l'oposició no fa oposició, i quan fa oposició fa el ridícul. I la segona que també volia dir, jo tinc la sensació que va haver-hi un tongo pactat, perquè el Partit Popular tenia una gran incomoditat en votar en contra una reforma laboral que és pràcticament la del Mariano Rajoy, i ja els hi semblava bé, la patronal li semblava bé, la COE, el Banc de Santander, i el Partit Popular, ja dic, hi ha hagut veus que demanaven votar a favor. Jo, per mi, va haver-hi un tongo, claríssim, hi havia un pacte, i dit la següent variable, una miqueta més en broma, és realment els estudis de Hollywood s'haurien d'haver traslladat, si és que el tongo existeix, al Congrés dels Diputats, perquè ho van fer de meravella.
No sé si els estudis de Hollywood o alguna productora espanyola com El Deseo de Almodóvar o algo així, perquè jo crec que és una mica realment tot el que va passar molt de Mortadelo i Filemón, no? Al final, de Agència d'Informació, la CIA, etcètera, no? A part d'això, és interessant, que diguis que tu penses que està com una mica orquestrat tot, i que al final és tot una estratègia per portar endavant votacions en les que no estan d'acord o sí que estan d'acord, etc. Respecte al fons de la reforma laboral, com la veieu? Penseu que és una mica... que aporta, que no aporta, que es queda curta, que es passa?
Permeteu-me dir una cosa, perquè el Toni és un expert en això i ho podrà dir molt més sintètic i molt millor que no pas jo. Jo, el poc que he llegit, el poc que sé, és que és una convalidació de la del Mariano Rajoy amb uns petits afegitons que són... que el que es prima és que hi hagin contractes indefinits. Però seran uns contractes indefinits, i aviso ara, que seran contractes indefinits temporals, és a dir, que no es permetrà fer contractes de 6 mesos, sinó que de iure hauran de ser indefinits, però a la realitat no aporta res perquè continuaran sent temporals els continuaran acomiadant. Jo crec que aquest és una de les cireretes del pastís de la reforma.
Toni, a part de tornar-la a votar pel bé de tots, diguem-ne, per salut mental de tots, com la valores en si?
Jo crec que, bueno, tinc la impressió de que es manté, o sigui, això ho hem de tenir clar, no? Es manté la reforma laboral que va fer en Mariano Rajoy l'any 2012, amb uns retocs que molestaven especialment, sobretot, doncs, els sindicats. I potser el que fa aquesta reforma laboral, el que fa és reequilibrar les relacions laborals entre empresaris i treballadors, no? Al final, això és important, sense cap mena de dubte, no? Però l'important és tenir un mercat laboral, un règim laboral que permeti, doncs, créixer, que permeti que la gent pugui guanyar-se la vida, que les empreses guanyin diners i reinverteixin aquests diners amb més producció, i que, per tant, doncs, si serveix per això, fantàstic. I la gent, per mi, el més important és el concepte europeu aquest de flex i seguretat, no? La flexibilitat que necessiten les empreses per organitzar el seu treball, però la seguretat per part dels treballadors de les condicions de treball que se'ls ofereixen i del seu lloc de treball, no? Esperem que vagin aquesta línia. Està beneïda per la Unió Europea, això és positiu. Com a europeista, això jo crec que és molt bo, però hem d'esperar a veure els resultats d'aquesta nova regulació en el mercat laboral. I si aquests resultats no són bons o no són prou bons, tornem a canviar el marc laboral o fer els retocs al marc laboral que siguin necessaris. És un instrument, el marc laboral, no és un fi.
Sí. Bueno, doncs aquí queda aquesta opinió. Esperem que sigui, perquè al final és el que tu dius, no? Un instrument perquè tot vagi millor i per fomentar, doncs, la recuperació econòmica, etc. Vull canviar de tema ara mateix, perquè si diguem-ne a l'Estat espanyol van tenir aquest show, doncs aquí no ens vam quedar tampoc massa curts, perquè vam tenir tot l'enrenou del cas Juvillà, i ara mateix avui hem conegut que Esquerra Republicana vol explicacions de Laura Borràs, doncs, per tot el que ha passat. Recordem que les friccions entre els partits independentistes, doncs, continuen al voltant d'aquesta inhabilitació del diputat de la CUP, Pau Juvillà, després de defensar que el mantindria el seu escó. Doncs s'ha sabut que no, que l'han fet fora, l'han inhabilitat, i a més en caràcter retroactiu. Com veieu ara, mirant cap a casa nostra, tot aquest enrenou? Jordi, segur que tens una opinió molt formada.
Sí, absolutament. Jo penso que això és el final, o la degradació absoluta del processisme, que no va enlloc, ho sap tothom, i és absolutament visible, tothom ho veu. A mi m'agradaria fer una petita analogia històrica, el que ha fet la Laura Borràs de no defallirem, defensarem fins la mort l'acte d'aquest diputat, haureu de passar per sobre meu, mai, 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 mai. Resulta que l'ha destituït amb data 28 de gener. A mi em recorda molt el cop d'estat de Termidor, on Napoleó, i perdoneu que em posin aquí, anava a entrar en el Parlament i els diputats van jurar que no deixarien passar la bèstia feixista, que defensarien la república fins la mort. Quan va posar un peu en el Parlament, es van tirar per la finestra els diputats, els que anaven a defensar fins la mort. O sigui que el processisme és algo que ja ha existit de tota la vida. Són molta gesticulació, persones que diuen que, bueno, que no passaran, que ho tenim a tocar, que tot està fet, i després el ridícul del ridícul del ridícul, quan no li ha calgut ni tan sols esperar que li fessin un requeriment de la JEC. Ella mateixa ja l'ha destituït amb data 28 de gener. I una petita primícia, no sé si ho sabeu, però ella, la Laura Borràs, ja va avisar en el grup parlamentari de la CUP, a través d'un dels assessors, de que no li pagaria la nòmina. Per què dic això? Perquè qui firma les nòmines dels diputats és la senyora presidenta del Parlament, Laura Borràs. O sigui, ella no pensava desobeir, no una coma, ni mitja engruna.
Toni.
I jo ho puc entendre perfectament, que no vulgui, que ningú vol desobeir, perquè té conseqüències en l'àmbit jurídic i penal, no?, en el seu cas. Però clar, llavors no facis, doncs, aquests discursos tan abrandats, no?, perquè no tenen cap sentit. Al final, les coses se saben, per bé o per malament, i per tant, doncs, el que cal... Jo penso, no?, que podem dir que el que va passar al Parlament de Catalunya aquesta setmana ha sigut un peripè. un peripé. Des de la perspectiva de Barcelona, d'algú que visqui a Barcelona, com som nosaltres, o sigui, veure el que va passar ahir al Congrés, el que ha passat aquesta setmana al Parlament de Catalunya, podem dir que no, pel parlamentarisme no ha sigut una bona setmana.
Sens dubte que no. Escolteu, la mascareta a l'exterior, té els dies comptats. Ja era hora, no, o què?
Bueno, jo ja no la porto directament des de fa molt de temps, només quan entro als interiors. Per tant, per mi, no res més que una tramitació.
Digues-li. No sé per què em sorprèn, perquè tu ets un tio poc rebel, en general, Jordi.
Absolutament, sóc molt dòcil al poder. Jo em rebel·laré fins que em mori contra la tirania.
Jo crec que una mica estem arribant a aquest punt en què la Covid s'assolirà com un, bueno, com un virus més, no? Diguem. Crec que anem per aquí, com ho veieu?
No ho sé. Aquest bitxo és raro. Aquest bitxo és molt raro, molt raro.
Que m'heu d'explicar.
Exacte, que t'hem d'explicar, no?, en aquest sentit. Per tant, veurem com continuarà. Potser tenim altres onades, no? O no en tenim. Esperem que no en tenim i que podem fer una vida més o menys normal, perquè em penso que tots ho estem desitjant.
Ho estem desitjant, sens dubte. El que passa que jo recordo sobretot les declaracions de Josep Maria Argimon parlant de, no, de cara a la primavera, d'assolir ja una mica aquesta condició una mica com de grip, no?, del virus, com a mínim això va deixar caure. I aquest punt de treure les mascaretes de l'exterior, que realment jo crec que és un punt prou sensat, perquè no sé si aporten massa, no?, quan vas pel carrer, com a mínim si no et pares a xerrar amb ningú, etc. Doncs bueno, com a mínim això ho tindrem ahir i tal. Escolteu, ràpidament, per acabar, m'agrada sempre buscar, ja sabeu, una notícia curiosa. Tornen els serens, los serenos. Cornellà recupera vigilants nocturns per millorar la seguretat i alertar de l'incivisme. Los serenos. Creieu que és una bona idea recuperar los serenos? Jordi, a Barcelona t'agradaria tenir sereno?
Mira, no només crec que és una bona idea, sinó que és magnífica. L'administració Trias ja ho tenia previst, reinstal·lar la figura del sereno. Malauradament no va guanyar i no s'ha pogut tornar a fer. Però crec que és un encert absolut i que és una cosa que tornarà, perquè té una utilitat brutal.
Toni, tu vas viure els serenos, no, els serenos anteriors? O
no, 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 no recordo. Quan devien d'estar a Barcelona els serenos? Algú sap?
Ui, no ho sé.
69, em sembla que van acabar.
Doncs llavors està clar que no. En aquest cas, jo, per un punt sentimental, diria que també, que sí. El que passa és que em va fer gràcia que vaig veure que per tot Cornellà serien dos serenos.
Sí, no, crec que són 7 persones per parelles. 7 persones per parelles, una cosa així.
Ah, o sigui, 5, o sigui, són 14.
És una mica més, però vamos, tampoc massa, no et pensis.
Bueno, és interessant, jo penso
per tant,
que sí.
Si ho diuen els nostres estudiants, des d'aquest moment aquest programa és partidari dels serenos a Catalunya i arreu del món. Jordi Cerdà, Toni Picó, moltes gràcies per acudir un cop més un divendres, per sortir de casa vostra i regalar-nos el vostre temps i per il·lustrar-nos amb les vostres opinions. Una abraçada.
Igualment, recupera't.
Gràcies i millor.
Sí, home, sí, la pròxima ja ens mirarem als ulls, tot i que esteu molt a gust sense mi. Vinga, pauseta de res i recollim. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Escolta, estàs molt millor al Camins que al matí amb la Raga. Això que quedi clar, eh? Perquè jo t'escolto i aquella gent et van buscant les pessigolles i, escolta, no m'acaba de fer gràcia. Què vols que et digui? O
sigui,
tu ets patrimoni del Camins, eh? I si et cedim és per una mica complementar
en
de manera...
En concessió, en contracte...
Concessió perquè volem que la graella de Radio Estel sigui rica. Escolta, ràpidament, l'enquesta
era, la pregunta era: sou jugadors d'escacs? Amb el 8% sí, m'encanta, amb el 25% només esporàdicament, i les guanyadores, cadascuna amb el 33%, ni idea d'escacs i vull aprendre.
Mira, la gent com a mínim té voluntat. Maria José, moltes gràcies.
A tu sempre.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 99 de Camins, amb el net de la Maria del Pillo, Ferran Capdevila, un productor com una casa de pagès de sort, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la persona que et rescata de l'abismo de l'amor, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical us deixem amb els companys d'informatiu. Pels que ens escolteu en la repetició de dilluns, bon inici de setmana. Pels del directe, bon cap de setmana. Nosaltres que marxem dilluns, si TH no ens diu que escolta, si eso ya eso, ho tornarem a fer. Farem Camins, programa 100. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.